Esports a Ràdio Pollença. Tota l'actualitat esportiva a Ràdio Pollença. L'esport local, futbol, els partits de la jornada, el món del motor, ciclisme, tennis, bàsquet, l'agenda esportiva del cap de setmana. Tota l'actualitat esportiva amb en Jaume Bisbal.
Jaume, començam amb els esports. Com anem? Benvingut.
Bones tardes. Ben.
Com estàs?
Bé.
I així començam parlant d'esports, com sempre, d'esport local. Què ha passat per Pollença aquest dia?
Bé, sí, ja tornem a la normalitat. Ja mirarem ara el pròxim resultat de bàsquet, aquests resultats de futbol, i després xerrarem d'un de aconteixements que ja mos du entre aquest mes i el mes que ve. Vol dir que aquest mes que vendrà ara, el mes que ve, tindrem aconteixements importants. Però primer, el resultat de futbol de Polla, són Benjamins, varen perdre 5-0 contra el Joventut. L'Alevins varen perdre casa 1-7 a l'Independent. El Cadets varen guanyar 2-1 a l'Estudiantes. Els juvenils varen perdre dins Santa Catalina per 4-0 i l'equip de primer regional va empatar dins Consell per 1-1. Això és un resultat. Tenim que l'equip de primer regional, un empat a fora de camp, en aquest moment està sext classificat. Enguany crec que han canviat el sistema i el primer de primer regional pujarà directe i segon, tercer, quart, quint i sext jugaran un play-off. Per l'altra plaça que quedarà, que crec que pugen dos o tres places. Però ja anirem confirmant. Ara en aquest moment, si amb aquest playoff estaria sext, estaria classificat per aquest playoff. Com he dit, també ha hagut començat de bàsquet, per aquesta festivitat dels Reis, ha hagut seleccions, pollencins i pollencins que han participat en seleccions a campionat d'Espanya, i aquesta setmana ha tornat a la normalitat. Ja mirarem amb ja el pròxim dilluns, i ja pot dur tot el resultat de bàsquet que no està molt d'això, el resultat de bàsquet ja també a la pròxima setmana. Després tenim també Marc Monzonis, ha enviat notícies del club Badminton Pollença, i hem de dir que aquest dissabte va fer una nova jornada i s'ha disputat en el polideportiu en Rudi Fernández de Sant Agustí, d'això, de jocs escolars. Hem de dir que van tenir molt bona participació del club Badminton Pollença. Hem de dir que ara aquí, recordar que aquest dia 8 de febrer, pròxim mes que ve, se disputarà aquí Pollença GEE. Ja després un dia amb en Marc Monzoni mos explicarà, i és un campionat de badminton que se durà aquí, que aquí són jocs escolars aquí a Pollença dia 8 de febrer, però això ja anirem confirmant, que ara queda per dia 8. Hi ha una prova aquí de badminton a Pollença, com han dit, s'ha disputat en aquest pavelló, s'ha disputat partits del club badminton Pollença. Han dit que en Jan i la seva companya estan molt contents d'haver acabat l'any com a número 16 d'Espanya, i prometen que el TTR d'Eivissa, dia de 14 de març, donarà el màxim poder per entrar entre 10 millors. Vol dir que la parella de badminton, del club badminton Pollença, han acabat aquest any com a número 16 d'Espanya. No seran d'aquí de Balears i Mallorca, sinó 16 d'Espanya. Vol dir que gran feina de Marc Monzonis per ensenyar aquest esport, que és el badminton, que aquí en el pavelló de Pollença ha tingut molta d'això, i penseu que el badminton Pollença s'ha organitzat també, està en campionat del món, que s'ha de disputar el CUDI per temes de pista i això, i bon, també però organitzat per el club de badminton de Pollença. Això, com han dit, és la notícia. I després hem de dir que dia 25 d'aquest mes hi haurà una cursa Pollença de muntanya. Però ja anirà confirmant, per exemple, una cursa de muntanya, crec que són unes 12 hores, per mi surten un de lluc i l'altre de soll, bé, exacte, no sé què m'han comentat, però aquesta prova que crec que té l'arribada surten a les 8 del matí de, i tenen l'arribada aquí a Pollença, crec que serà en el claustre. I després la Challenger Volta a Mallorca de ciclisme enguany torna a tenir una etapa que és Pollença Port d'Andratx. I si no vaig malament, també ho aniré confirmant, crec que hi haurà una etapa on sortirà de Pollença. No puc confirmar de on sortirà. Crec que pot ser com un any se va fer, van sortir de la plaça Major. Això ja se n'hi ha confirmant, però sé que he vist una etapa que és Pollença, sortida de Pollença i Port d'Andratx. És una etapa, una novedat, una etapa de novedat. És una, la Challenge Volta a Mallorca és una prova de 4 dies, crec que serà dia 31 de, 30 de gener, 31, 1 i 2. I crec que serà dia 1, que és en dissabte, bon dia, per la gent que vulgui anar a veure la carrera. Això de sortir, se farà aquesta, com he dit, aquesta etapa, on ja tenen confirmat els equips més importants del peloton nacional i internacional. Ahir se va confirmar Movistar, que és l'equip de Movistar, amb Alejandro Valverde i Enric Mas, que també són de mallorquí, on tenen l'equip de Movistar, ja tenen confirmat la presència en aquesta Challenger Volta a Mallorca, que és sempre la primera de que se fan, a la primera, vol dir, molt d'aquí el que venen també és a preparar-se. L'altre dia, no sé, aquí també, en el port de Pollença, hi havia un equip que també estava hospedat una vegada, allà també fent entrenament, vol dir que està bé perquè la primera prova que se fa, de totes les proves que hi ha en tota la temporada, en tot l'any, està bé i que aquí Pollença puguem tenir. Però quan ja tenim més notícies ja podrem poder confirmar, però crec que pot ser de la plaça, perquè un any si se va sortir de la plaça Major, com han dit, Pollença, crec que és Pollença Port d'Andratx, vol dir que serà una prova dura, però això ja, com han dit, crec que és dia 1 de febrer, i ja anirem repassant, i quan ja sapiguem més notícies ja anirem...
Donarem més detalls.
Més detalls.
Això mateix. Què més? Continuem ja amb futbol?
Sí, bé, Ponxerà de Mallorca. Bé, Mallorca va jugar aquest dissabte a la Copa del Rei, que fins a setmana no hi ha hagut lliga, perquè s'ha disputat la Supercopa d'Espanya, que per primera vegada s'ha fet amb un format diferent. S'ha fet en 4 equips, amb un Madrid ahir va guanyar aquesta Supercopa d'Espanya, va jugar contra l'Atlètic de Madrid i per penals va guanyar aquesta Supercopa, la primera Supercopa que se fa, com he dit, amb aquest format de 4 equips i fora d'Espanya. Hombre, econòmicament sí que és veritat que la federació i l'equip han guanyat dos vegades, perquè també pensem que l'Aràbia Saudita se mou molt per el tema de dos vegades, i no hi ha hagut jornada, però sí que hi ha hagut Copa del Rei i Mallorca va guanyar 0-1 dins Samora. Pensem que també hi ha novedats en aquesta nova Copa del Rei, que és fins a octau de final, fins a quart de final és a partit únic, vol dir que els rivals que t'enfrentis és a un partit tot sol. Si Mallorca ha perdut dins Samora, quedava eliminat. No hi ha partits de tornada. I ara demà hi ha el sorteig ja de 16 de final. A on? En aquest 16 de final ja entraran en un sorteig el Barça, el València, l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid. 4 equips que han disputat la Supercopa d'Espanya. Però, per conveni això, només li podran tocar equips de segona B i un de tercera que s'ha classificat. Perquè jo m'agrada aquest format, ara que fins de setmana he disfrutat, perquè un partit unit per moltes sorpreses. Pensem que el Getafe de primera és l'únic que ha quedat eliminat. Han quedat eliminat aquí per de segona. Però vull dir que a Mallorca encara no li pot tocar el Barça en un sorteig. A Mallorca li pot tocar un equip de segona, un equip de primera. Bé, qualsevol equip, els únics que tenen, estan condicionats amb aquest sorteig de la Copa del Rei, és el Barça, el Madrid, l'Atlètic i el València. Estan condicionats que només els pot tocar un equip de segona B i un de tercera, que sí que és l'Ebro, que s'ha... dos equips s'han classificat jugant de tercera. També ha demostrat la Copa del Rei que de segona B a segona A no hi ha tanta diferència. Jo me pensava que hi hauria més diferència. Però xerran de Mallorca. Pensem que torna la realitat. Jo, si me fan elegir entre la Copa del Rei i salvar la categoria, no tinc dubtes, salvar la categoria. pensem que també anar passant rondes de Copa del Rei és important. I ara el partit de diumenge és importantíssim. Bé, tots ho són, perquè pensem que Mallorca està allà baix. El Mallorca rebrà diumenge a les 12 de migdia, rebrà el València, a Palma. Hombre, València és un dels equipos punters de la primera divisió, serà un partit difícil. Hombre, és un poc preocupant el de Mallorca, a veure que pensant té 15 punts, ha acabat la primera volta, només ha fet 15 punts. Però almenys ha de fer 20 i pico de punts més. Almenys en guany pot salvar en 38, això no crec que arribi ni 40. Són puntuacions molt baixes. Hem d'esperar, veurem. És un poc preocupant perquè l'equip no té això. I hem de dir que s'ha obert el mercat d'hivern i jo m'esperava ja que se pogués donar qualque fitxatge important. El que passa és que és molt difícil fitxar. Pensem que ara l'Espanyol, que és el coe de això, ha fitxat un jugador per 20 milions d'euros, que és un jugador molt cotitzat, que és en Raúl de Tomàs. I a Mallorca pensem que és quasi són 29 milions d'euros que té. No se pot permetre passar del salari que tenen. El tema salarial, vol dir que Mallorca a dos vegades està un poc format amb aquest tema. Ara, el Mallorca què podria fer? El Mallorca s'ha de reforçar. Si no, els jugadors cedits, però jo no crec que passarem mal, un poc mal d'això, malament. I tothom ha demanat, hi ha programes, han demanat que durien, hombre, jo crec que un gol n'hi falten. És que si jo avui he mirat els números, i és l'equip més golejat de tot, de primera divisió i de segona. L'equip més golejat. És un segon equip menys golejador. I amb aquestes dates estàs allà baix. És que hi ha quasi 40 gols de l'equip més golejat. Jo sempre deia que tenia un tàndem central amb Valgent i en Raillo, però és que també crec que laterals, falta un lateral, crec que laterals és veure, els altres equipos entren molt, i jo sempre, és sol l'únic que m'he quedat tot sol a la crítica de l'entrenador, en Vicente Moreno, per la que he llegit, he vist debats i tot, m'he quedat tot sol amb aquest tema. Si quieres veure que no hi ha una plantilla, avui he llegit, que estan un poc a la meva d'això, que l'entrenador, jo crec que també l'entrenador li ve un poc gros, l'entrenador. Jo no dubto de la qualitat d'en Vicente Moreno, i crec que ha fet una gran feina a Mallorca, que és pujar l'equip de segona B a segona A i de segona A a primera. Això no se li discuteix. Però crec que, sincerament, la primera li ve. Jo crec que... Després veiem que l'Espanyol canvia l'entrenador i ja treu punts. Veig que l'Eganés també va canviar l'entrenador. Jo no vull dir que si ara cessa en Vicente Moreno, Mallorca pujarà per amunt i ja està pot estar. No, però sí que és un entrenador mateix, a la Copa del Rei. Avui he llegit una crònica i estic d'acord. No ha fet jugar gent que jugui en pocs minuts. I si tu, contra Samora, no dones minuts a altres jugadors, vol dir que els fitxatges d'estiu han jugat poc, ni han jugat ni aquest minut. Vol dir que juguem un sistema de tres centrals. Aquest evi tot, juguen molt en defensa. Crec que és un entrenador que hauria de ser un poc més valent. Jo crec que a Palma no pot sortir només amb un delanter. Jo sempre dic que la millor sobre un mig. Hombre, un pot dir, no, sobre un mig en pista i te poden arribar més. Sí que és vera, però també crec que falta allà, gol, falta en Mallorca, gol. I jo el que deia és que el que m'agradava és que li feien poc gols, però és que ara li fan molt de gols i ell no fa gols, i aquí està clau números. Queda molt, però sí que ens hem de passar de posar les piles i és important. Ara s'ha de fitxar i veig que tot està aturat, quan, com he dit, l'Espanyol ha fitxat un jugador important que és en Raúl de Tomàs, i tots els altres equipos fan qualque reforç, i a Mallorca jo crec que li falta. Jo, com he dit, per tot deia, no, dos mitjos, un lateral, jo crec que si poguessin trobar un delanter, però clar, el delanter està molt cotitzat, si hem vist que han pagat 20 milions per en Raúl de Tomàs, és molt difícil trobar un goleador. Ara, amb en Cuco Hernández, que està recuperat, amb en Budimir, si pot jugar en dues puntes, jo m'agradaria que aquí a Mallorca jugués, fos més valent i jugués en dues puntes. Ja veurem, el València serà un equip de portar la Supercopa venguent aquí a Palma, serà difícil. Com hem dit, hem d'anar esperant. I com he dit, la Copa del Rei, demà ho sorteig, però deixa ser de final, veurem que li toca en Mallorca per aquesta persona. Després, tant notícies del Barça i del Madrid. Bé, el Barça se serà ja d'una crisi monumental. Tu dèiem de l'entrenador, d'en Valverde. Antes de venir, estava reunint la junta directiva, de la junta directiva del Barça, per veure menys què fan amb en Valverde. Pensant que va perdre el Barça contra l'Atlètic de Madrid de la Supercopa, la semifinal, creix fent un dels millors partits de la temporada, però sí que és veritat que el 20 minuts darrers o 15 minuts darrers van tenir una paja, s'han relajat de tal manera que això. Jo crec que damunt en Valverde pis fa molt de problemes que la millor després de la que va passar a Roma ja ho havia pogut ser cessat, li ha passat un Barça dins Roma, a l'Liverpool l'any passat amb una vit anaves 3-0 vas quedar eliminat, li ha passat moltes de vegades. Jo, molt de col·legis m'han demanat tu què trobes? Bé, la meva opinió és que si segueix en Valverde no guanyaré la Champions. Crec que sincerament ja ha agotat tot la manera, és un entrenador massa bo, com deim, massa bo en el lloc, com molta gent per això et deim, que molts jugadors poden fer d'això. Ja m'agrada un entrenador que a vegades sàpiga que enviar un partit, que si ha de pegar dos crits, pegui dos crits, però que estigui allà, que estigui dins el partit. Posa l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, en Simeone, que vulgui sigui el que sigui, però el veu sempre allà. Però què faries? Bé, jo, sincerament, pues jo soy una sorpresa, jo crec que hauria d'haver estat cessat quan l'hem passat a la Champions després d'haver perdut dins Liverpool. Ara, en aquests moments, és difícil, però després del paper que ha fet el Barça anant a Doha a negociar amb en Xavi Hernández, perquè ha negociat amb en Xavi, tots doncs sabem, va ser aquest centrocampista, aquest jugador, un dels millors migcentres que ha hagut a Espanya i Europa, que ha jugat amb en Iniesta i tot això, en Xavi, en aquest moment estava entrenant a Doha. I quan tu fas això, com queda en Valverde ara? Això s'ha fet per tot, s'ha telegrafiat. És molt difícil que pugui quedar, que pugui seguir amb Valverde. En Xavi els va dir, vull esperar un poc la pròxima temporada. També ho veig normal, a meitat de temporada, més de gener, en Xavi voldrà fer el seu manera, voldrà fer el fitxatge, voldrà fer l'equip i tot això, veig normal. Avui sortia, avui, ara en aquest moment, poden tenir la notícia de que seguia fins al final de temporada amb Valverde o és destituït. Jo si és destituït, per jo, el que deduria, jo tinc un nom, que és en Quique Setién, un entrenador que estava en el Betis, en aquest moment no té equipo, la millor sí que vendria per 6 mesos, perquè pensem que si en Xavi els ha dit per l'any que ve, és un paperot també, dient en Xavi, no, a un entrenador és molt difícil aconseguir-lo per 6 mesos, però en Quique Setién crec que sí. S'aixera d'en Pochettino, però en Pochettino ja crec que és un entrenador que quan entrenava l'Espanyol va dir, jo mai més no entrenaré mai un Barça. Després xerren d'en Allegri, xerren d'un entrenador de Barça B. Per jo el favorit i per jo, al meu punt de vista, m'agradaria, seria en Quique Setién. Quique Setién, en el Betis, sí que és veritat que quan entrenava el Betis quedaven 4-3, hasta un partit 5-4, 4-2, feia molt de gols, era un equip molt, però li feien gols, però també m'ho feia molts. El joc d'en Quique Setién, pensem que és de l'escola d'en Cruyff. L'escola d'en Cruyff. I en Quique Setién és un tio que s'ha de pegar dels que pella. Jo crec, per jo, favorit, per jo seria en Quique Setién. Volem mem, si substitueixen en Valverde, qui entrenador duen. Però després un pensa, el Barça líder de la Lliga Espanyola, empatat a punts de la Madrid, classificat per la Champions amb un cruce i l'Onàpolis. Ha de començar a jugar la Copa del Rei. I volen cessar l'entrenador. Això ve de llum, però no ve d'ara. Jo crec que, a veure, ha perdut el crèdit en Valverde i crec que, sincerament, no li veig en això per poder seguir en el Barça, perquè el Barça aquesta temporada que és que s'ha d'oblidar ja de lluitar per Champions, de Lliga i tot això. S'ha de fer algo. Que no seria la primera vegada que cessen un entrenador, seguia el líder d'un equip. Jo me'n recordo un any del Real Madrid, anava el líder un Madrid, va cessar en el Radomir Antic i varen perdre la Lliga, això va ser, dins Tenerife, vol dir que un Madrid aquest any anava el líder bastant destacat amb en Radomir Antic, varen cessar i després, per mal de sort, varen perdre una lliga, aquesta va ser la Lliga de Tenerife, que el Barça va guanyar, va ser una de les lligues més els 3 anys que hi havia perquè jugaven el darrer partit que jugaven el títol, això no pot passar, però jo crec que en Valverde ha perdut el crèdit i això ja no ve del darrer partit. No, les maniobres aquestes són fetes després d'haver perdut contra el Atlètic de Madrid, no. Ve d'això ja ve, sobretot del partit de l'Espanyol, s'ha de deixar remuntar l'1-2, i hem d'anar esperant, i ho veurem, i podem tenir notícies les pròximes hores, i només hi ha dues coses, és que sigui qui fins a final de temporada amb Valverde, o que el substituïsquin i duguin un entrenador, o sigui l'entrenador del Barça B, que acabi l'any, la temporada aquesta, i després en Xavi s'ho faci. Hem d'anar esperant i podem tenir notícies les pròximes hores. Això és, i com el Madrid, com he dit, que van amb el futbol, Madrid ahir va guanyar aquesta Supercopa d'Europa d'Espanya, que troc que jugar a Aràbia, així, com he dit, el tema econòmic, perquè la Federació Espanyola, els equips i el Madrid, ara he llegit les xifres que guanyarà el Madrid, quasi 12 milions d'euros només per poder fer campió, vol dir, són dos bés, claro, i el futbol se mou per dos bés. Està bé de l'allà perquè te paguen bé. Ara, una Supercopa d'Espanya també pensem que s'ha de fer, és d'Espanya, s'hauria de fer Espanya, i més que la primera vegada que se fan quatre equips i dos equips, com el Madrid i l'Atlètic, que estaven com a convidats, pensant que el campió de Lliga, que la Supercopa d'Espanya el disputen el campió de Lliga i el campió de Copa del Rei. I l'any passat, el campió de Copa va ser el València i el campió de Lliga va ser el Barça. S'hauria d'haver fet un partit Barça-València la Supercopa d'Espanya, però ha volgut fer aquest sistema, que a pesar de tot jo m'agrada. I com he dit, la Copa del Rei també m'ha agradat molt aquest sistema, perquè jo vaig disfrutar ahir de partit tots, quasi un partit tots amb burs, sorpreses, com el Getafe de primera eliminat, vol dir que està bé. S'ha de modernitzar i s'han de fer coses que la gent i l'afició i la gent vulgui veure, l'espectador vulgui veure moltes de coses. I pensem que aquest any 2020, no he pensat el primer dia que va començar, és un any futboler, perquè tenim que hi ha l'Eurocopa i per primera vegada se jugarà a 12 països. La final se jugarà a Londres i Espanya, això també és la notícia, jugarà altres partits de la primera lliguilla que començarà aquesta Eurocopa el 12 de juny, els jugarà a Bilbao. Per sorteig no, perquè si Irlanda no s'ha classificat, Espanya ha jugat un partit a Londres i dos a Bilbao. Però així, quan s'ha classificat un altre país, Espanya jugarà altres partits a Bilbao. Com hem dit, per primera vegada se fa a 12 països. Veurem també com va, són proves que fan, però veurem això. Com he dit, ja anem, això com per futbol. Després sí que hi ha notícies també de motor i de tenis, perquè per a tenis, notícies, aquesta fin de setmana està un poc aturat el tema de motor i de tenis, però aquest fin de setmana hi ha hagut coses, i amb motor la gran notícia és, com hem dit, que Fernando Alonso corre Dakar i a l'etapa d'avui ha quedat segon en el Dakar, vol dir que no la classificació final ni això, sinó ho digui, fam una prova per dia. Això. Ahir va veure aquesta mala notícia en motos, que s'ha suspès la prova d'avui perquè va perdre la vida un pilot, coses que passen. 2013 ja també va passar, però són coses que d'això, i avui s'ha suspès, i han de dir que el primer classificat també és espanyol, que és en Carlos Sainz, però en Carlos Sainz xerram de coses majors. En Carlos Sainz, en el Dakar, ja n'ha guanyat un parell, vol dir que... Però en Fernando Alonso, un pilot que ve de la Fórmula 1, que és el primer pilot campió del món de Fórmula 1, que participa a un rally Dakar, a un rally, no hi ha hagut cap pilot en tota la història que hagi estat campió del món de Fórmula 1, i que hagi participat a un rally. Però quedar segon en aquesta prova de cotxes, per en Fernando Alonso ningú, perquè en tota... no pensem, Fernando Alonso no guanyarà aquest rally Dakar. El favorit és en Carlos Sainz, que també va primer, i li dos 6 minuts, perquè això va bastant de temps. No és com a Fórmula 1 això, que un de millor pot arribar per un país de segon de diferència, no? Aquí hi ha bastant de temps, és diferent. I és dur, és dur. Jo he vist un poc Eurosport, tenc que... el que pugui seguir, pot veure per Eurosport, que dona, i veus allà... són, tant de fer, han d'estar més. I per Fernando Alonso, quedar segon a la prova, la gent davant que hi ha ell i tot això, volem menys com ja, però jo crec que per ell haurà estat un punt important després de, com hem dit, aquests dos anys sense la Fórmula 1. Que tothom, ahir li van fer una entrevista, penses tornar a la Fórmula 1? Bé, i va dir, bé, m'ho tenen de pensar, veurem, estic molt content de participar en el Dakar, però de veurem què fa. Jo ho veig difícil perquè està content estant així i això s'ha d'anar pas a pas, però veig, t'ho dic, si no li donen un cotxe en condicions que pugui lluitar per el campionat del món de Fórmula 1, econòmicament també, normal, vull dir, un pilot com ell, això, veurem, podria tornar, però per tornar hi ha d'haver unes condicions irrechaçables per ell. De moment, la gent que segueix aquest Dakar pot disfrutar de Fernando Alonso, com ha dit, Carlos Sainz, el favorit, això. Carlos Sainz se'n para, perquè el seu fill també ha corregut aquesta temporada passada en Fórmula 1, que va aconseguir amb totes les proves quedar l'any sext, que ja també és un èxit per Carlos Sainz, fill júnior. Molt bones notícies. I per aquí va també xerrant de tennis, que ja també que s'ha jugat aquest ATP a Austràlia. És una competició que s'han volgut mesclar, han volgut fer, igualar, o fer com la Copa Davis que s'ha fet a Espanya. A Espanya s'ha fet una Copa Davis per primera vegada també amb bastantes seleccions i tot amb un fin de setmana, amb una setmana. Aquí s'ha volgut més o menys fer igual, o sigui que aquí ja, la final que s'ha de disputar era la final que tothom esperava a Espanya. Espanya va ser Espanya-Canadà, que Espanya per primera vegada va ser la campiona de la Copa Davis, i aquí va haver Espanya-Sèrbia, que tenim el número 2 que és en Djokovic i el número 1 espanyol que és en Rafa Nadal, i s'ha de disputar, com hem dit, a Austràlia, i la final amb en Djokovic d'aquesta manera no se pot fer res, va guanyar Sèrbia en l'individual, en Nadal va perdre contra en Djokovic, però és que en Djokovic d'aquesta manera, i més pensem que si en Nadal és número 1 del món així en pista dura, en pista com la que hi ha com aquí a Austràlia, un número 1 en pista és en Djokovic, en aquesta pista també en cobert, perquè se jugava en cobert, i això per un tenista vaig sentir una entrevista, li dona molta importància a jugar amb una pista coberta, a jugar pista sense cobrir. Diuen que és diferent, tot això, i no sé, ho va explicar amb tenista, això. Va perdre, però és humà, hòstia, tothom pensa que en Nadal el que ha aconseguit, per jo el millor esportista espanyol mundial de 2019 en tots els esports, té nom, que és en Rafa Nadal, i comença aquest 2020, no ha creu Espanya, que la seva selecció no ha pogut, però jo crec que a ell li agrada el tema individual, a ell li agrada tot sol, se prepara d'una manera o de l'altra, però Espanya, anar a la final també d'aquest ATP que s'ha jugat, Austràlia, ja està bé, i ara esperar que comença, crec que 20 d'aquest mes, el primer màster d'Austràlia. Hombre, enguany, en Nadal el que ha de fer, crec que s'haurà de dosificar molt. Pensem que hi ha molt de tornejos, hi ha tornejos que només hi ha 10 dies de diferència, i crec que s'haurà de dosificar. El problema està que seguint el número 1 de l'ATP, que pot ser encara, està obligat, on dius, ja tots són màster 1000. O que són màster que no siguin 1000, no, però estàs obligat, a no ser, com he dit, que tu duguis un part de metge, una lesió normal, no les veuràs, però ha d'haver un part de metge firmat per un metge, això, i dolor a la federació d'això. Volem mem, pensant que Madrid i Godó hi ha un 10-15 dies de diferència. Ell i Godó ja va confirmat, i veurem com s'espera. I les notícies, però jo l'aniré confirmant, no et segur, que pot veure un Master 1000, un me diu que no és Master 1000, que serà 500 a Mallorca, Santa Ponsa. A les pistes de Santa Ponsa podem tenir els millors tenistes, en Nadal, en Djokovic, en Federer si pot estar bé. la xerra d'aquest per juny, juliol, a Santa Ponça, les pistes de Santa Ponça. Hi ha hagut campionat d'Oleas i estan mirant que sigui també un Màster 1000. Seria per primera vegada aquí a Mallorca que hi hagués un Màster 1000, que aquí, com he dit, estan obligats a jugar tots els millors, però això ja ho aniré confirmant, perquè ja serà més estiu, juny, juliol. Però vaig sentir el rumor de que Mallorca i Santa Ponça pot tenir una prova d'aquestes. Per alt, tenim Madrid, tenim Ecuador, tenim d'Itàlia, podem tenir aquí Mallorca, això, i crec que Santa Ponça a l'estiu també és un dels puestos on la gent pot deixar. Però això és una cosa que encara no està confirmada ni res, i s'ha d'anar pas a pas, i anirem veient, com hem dit, això. I ara descansar i, com hem dit, aquest Màster primer d'Austràlia, que ja amb Austràlia ja comença la temporada, i ara ja tot seguir fins a juliol, vol dir que té poc mesos de descans en Nadal, però pensem, és un any més i s'ha de deixar ficar. Ens esperar i veurem mem que li espera aquest 2020 en Nadal. Vull dir que el 2019, quan va començar també el mes de gener, molts ho donaven com a retirat. Nadal deien, enguany no, i va cunyar 12 Roland Garros, va dir, d'un esportista com el Nadal no pot dir mai, però sí que és vera que físicament li estan passant factures. L'altre dia va dir que havia tingut molèsties en un genoll. Pensem que també hi ha hagut crítiques que aquesta Copa Davis com va tenir Madrid, aquesta ATP, i és que molt de partit van acabar a les 2 de la nit. Això s'ha de mirar de fer d'una altra manera. El que no pot fer és que un tennista, que s'allargui, perquè un partit de tennis pot durar molt de temps, pot allargar. És que quan se va fer la Copa Davis a Madrid, hi va haver un partit que va acabar a les 4 de la nit. I aquí se jugava a Austràlia i va acabar a la 1 a les 2. Massa, això s'hauria de mirar de fer-ho d'una altra manera. Però és veritat que són proves importants, però són molt de selecció, molt de països, però crec que s'han d'anar... Segons va comentar una anècdota en Nadal, el darrer partit se va anar a dormir a les 6 de la matinada, perquè havia acabat de jugar dobles a la 1 i entre preparació han de passar antidopings i tot això, va dir que era a les 6 i després ho sent demà tornava a jugar, vol dir que pot deixar, això s'hauria de mirar de fer d'altre, però així tot jo crec que està bé, perquè tot se fa en una setmana, molt de països i veure per tot les pistes de tennis.
Jaume, gràcies. I fins la setmana que ve.
No, fins l'altre.
Perquè és festiu.
Festiu.
Molt bé, l'altre ja. Gràcies.
Molt bé, adéu.